I avui tenim l'oportunitat de parlar amb la cap de llista del PSOE a les eleccions al Congrés dels Diputats, Francina Armengol. Després del fracàs de l'esquerra a les eleccions del 28 de maig, la ja expresidenta autonòmica passa ara a la política espanyola, tot i que assegura que continuarà encapçalant l'oposició al govern balear de Marga Provenç com a secretària general del Partit Socialista. Armengol ha estat a la nostra illa pels actes de campanya electoral del 23J i també ha passat per Ràdio Illa per explicar-nos quines són les propostes relatives a l'Estat, les Balears i, en concret, a Formentera, que els socialistes volen defensar en el Congrés dels Diputats. Benvinguda a Ràdio Illa, Francina Armengol, i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer enorme.
Eleccions en ple estiu. Quan aquí a les illes molts fan feina de valent i els que poden, doncs bé, marxen de vacacions. En les generals del 2019 l'abstenció supera el 43%. Té por que pugi l'abstenció?
Bé, jo crec que són eleccions absolutament necessàries. Crec que va fer molt bé Pedro Sánchez de convocar aquestes eleccions generals després del 28 de maig i crec que, per exemple, el vot per correu és un indicatiu de que la gent està participant, perquè crec que és molt important. Aquestes eleccions no se tracta només de votar a un partit o a un altre, no se tracta d'una alternança de govern, sinó que se tracta de consolidar valors i drets i llibertats que ens ha costat 40 anys tenir a tot l'estat espanyol i, per tant, espero que la gent diumenge, dia 23 de juliol, participi molt activament. Se tracta de 15 minuts per anar a votar i de 4 anys de garanties o de 4 anys de tornar enrere, 50 anys enrere, en el que són drets i llibertats.
Totes les eleccions, òbviament, són importants, però per les seves paraules infereix que aquestes són més decisives. Ho veu així?
Efectivament, ho veig absolutament clau. Veig que diumenge ens juguem a consolidar valors democràtics que ens ha costat moltíssim aconseguir, sobretot a les dones, a les pensionistes, a la gent jove. Jo els demano que votin de cap i de cor, perquè significa seguir avançant i progressant en drets, com el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a els salaris bons, a la qualitat del treball, el dret que ha aconseguit en la reforma laboral dels contractes indefinits, el dret a la igualtat entre homes i dones, el dret dels col·lectius LGTBI, el dret a la memòria del nostre poble, el dret a la nostra identitat i a la nostra llengua pròpia, els drets que, dèiem, ens ha costat molts anys aconseguir, que sembla que els tenim establerts, però que quan ve a governar la dreta extrema en l'extrema dreta, que és exactament el mateix, perquè el problema que tenen els espanyols és el Partit Popular, no Vox, i ho està invagent a la nostra comunitat autònoma després de dia 28 de maig, tots aquests drets que ens ha costat tant aconseguir se poden destruir de forma molt fàcil i està invagent el que està passant a les Illes Balears d'una forma claríssima des de dia 28 de maig. Per això crec que ens hi juguem moltíssim per l'alternativa, que és molt dolent, i perquè votar socialistes, votar esperances, votar il·lusió, és votar un president que té una gran importància i rellevància a nivell internacional, que han aconseguit fons europeus, que se tracta de lluitar contra el canvi climàtic, que les Illes Balears i Formentera, d'una forma molt especial, patirà més que ningú i que, per tant, se tracta de fer polítiques mediambientals adequades i de protecció del nostre territori, de la implantació de les energies renovables i de tot això que significa present i futur per la gent d'aquestes illes, no?
Estimular l'argument de la por a l'extrema dreta no va acabar de funcionar, almenys en els darrers comicis. Com ho veu?
No, jo no és que estimuli cap vot a la por, és que és una realitat. Abans podria ser una amenaça, ara ja ho veiem. La primera decisió que ha pres el govern de Marga Provenç és llevar la Conselleria de Medi Ambient, i abans ho deia, no? El repte del canvi climàtic és el més important que tenim. Quan parlàvem de l'època de la Covid, jo deia, la Covid ara és l'urgent, però tenim enfront un repte com el canvi climàtic, que mireu les temperatures que tenim, que la situació de les catàstrofes naturals anirà en augment, i que si no ens preparem per això, ni la nostra economia ni la nostra societat no funcionarà. Llevar la Conselleria de Medi Ambient no és que sigui una amenaça, és que ja ha succeït ara a les Illes Balears, igual que ha succeït eliminar la política d'igualtat entre homes i dones de forma transversal en el govern de les Illes Balears, igual que ha succeït que la política de diversitat del col·lectiu LGTBI l'hagi imposat ni més ni manco que en dependència i en discapacitat. És tota una declaració d'intencions de lo que pensa el Partit Popular. Per tant, coses que ja estan venint o que diuen clarament que calen més places turístiques i que les volen posar en sòl rústic, tot això és el que està succeint ja a les Illes Balears. No? Per tant, si això mos està passant aquí, que no mos pot passar si a damunt hi sumam un govern amb Feijó i Abascal de vicepresident. Aquesta és la realitat de lo que mos jugant diumenge, no? I per tant, jo davant això no és que sigui una por, és que és una realitat. I no vull que ningú se'n penedeixi dia 24 de juliol, de dir no ho havia vist venir, no, ho vegem venir, perquè el que podria ser una alternativa és terrible per les Illes Balears, per tota Espanya i diria que d'una forma molt especial per Formentera.
El cara a cara entre Sánchez i Feijó no sembla que encamini els socialistes cap a la remuntada. Quina anàlisi fa d'aquell debat i de l'estat d'opinió amb aquest missatge que crec que en definitiva ha calat contra el sanchisme?
Miri, jo, la meva valoració és que se va veure claríssimament que hi ha una persona que menteix descaradament en els espanyols i que en política no val tot, i en democràcia no val tot. I me sembla realment increïble que el senyor Feijó, que vol ser president del govern d'Espanya, digui mentides una rere l'altra a un debat com aquell, però que ho faci durant tota la campanya. Varen començar amb una situació molt greu, que és que se va dir des de la dreta mediàtica, la dreta política i la dreta econòmica, que el govern de Pedro Sánchez era il·legítim. A partir d'aquí, tota una estratègia d'intentar desmarcar o d'intentar fer mal a la imatge del president del govern d'Espanya. A partir d'aquí, mentides sobre polítiques i sobre aquest marc que estem vivint. I jo dic, m'encanta debatre, m'encanta explicar les diferències que hi ha entre uns i altres, que són moltíssimes. Nosaltres no tenim por d'explicar les propostes polítiques. En canvi, el PP s'amaga del seu programa electoral. De fet, no diu res del programa electoral, ni diu tan sols els pactes que haurà d'assolir, clarament, si vol governar Espanya. S'ha dit que di mentides. Que el senyor Feijó digui públicament que el Partit Popular ha votat a favor de la pujada de les pensions és fals, i ho pot veure tothom. Que el Partit Popular digui clarament en els pensionistes que ells mai han fet perdre poder adquisitiu en els pensionistes és fals. 2012, 2013 i 2017, en governs del Partit Popular a Espanya, els pensionistes van perdre poder adquisitiu. Qui va desvincular les pensions de l'IPC va ser el Partit Popular, i qui ha votat en contra de la pujada històrica que han fet els socialistes en el 8,5% és el Partit Popular. Per tant, jo crec que en política no val tot, i crec que aquest debat ens va ajudar a entendre, i és que la gent vegi clarament, que qui és el senyor Feijó i quina aposta fa. Això és el que jo estic veient, de, sobretot després de debat. No?
Creu que allò emocional acaba sent més decisiu que els arguments racionals en la política d'avui en dia?
Bé, tot el món que vivim és molt complex, no? I és veritat que, desgraciadament, molta gent se deixa dur per un tuit no contrastat, per una xarxa social no contrastada, mitjans de comunicació que no contrasten, i que, per tant, estem creant un clima de fàcil demagògia, de fàcil mentida, de fàcil fake news, on no ajuda. I per això jo vull fer un aplaudiment fort a Silvia Ancho Rondo, la periodista de Televisió Espanyola, que l'altre dia va deixar molt clar en el senyor Feijó que, segon que, no està permès, perquè crec, sincerament, que només en mitjans de comunicació que expliquin les veritats i que contrastin les informacions i que, per tant, garanteixin un dret constitucional de tots els espanyols a tenir una informació veraç, podem avançar en una democràcia més consolidada. En definitiva, si no hi ha una informació veraç, tampoc no hi ha una bona democràcia. I crec que, efectivament, això afecta negativament a tota la població.
Com defensareu els interessos de les Illes en el Congrés espanyol, sobretot en el cas que el PSOE finalment acabi governant? Ho dic perquè en els darrers anys, amb els socialistes a Moncloa, han quedat alguns temes pendents. Desenvolupament ple del REP, o en el cas de Formentera, conveni de carreteres, cost de trasllat de residus, afectacions de la delimitació costanera...
En tota humilitat, jo vaig en el Congrés de Diputats de candidata, i crec que la meva història política m'avala per tenir un coneixement molt especial de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els 8 anys de presidència del govern m'han fet aprendre moltíssim la realitat de cada una de les illes, les mancances que tenim, també les potencialitats que tenim. He estat una, i sóc una persona molt lluitadora, tant si governa el meu partit a Espanya com si no, i per tant tinc molt clar que en el Congrés de Diputats jo defensaré les Illes Balears, igual que els companys i companyes que venen en jo en el Congrés de Diputats, i per Eivissa i Formentera, na Milena Herrera, que és una persona extraordinària i que podrem defensar amb força les necessitats que tenen les Illes Balears. Dir que només amb el govern de Pedro Sánchez 5 anys i jo en el front del govern de les Illes Balears aquest temps han aconseguit coses històriques per les Illes Balears. El règim especial està aprovat, en ple desenvolupament, el factor insularitat està pactat, 600 milions d'euros pactats que arribaran en aquesta comunitat autònoma, que arribaran, no, que ja estan arribant en aquesta comunitat autònoma. Està aprovat el règim fiscal, que està en vigor en aquest any 2023-2024. Estan aprovades inversions extraordinàries amb els fons europeus, són la comunitat autònoma que més n'hem aconseguit i que tenen un efecte importantíssim en aquestes illes, que ara nou governs han d'executar, i jo vigilaré, evidentment, perquè aquests projectes s'executin, i hem avançat en moltíssimes qüestions, i aquí l'illa de Formentera mos ha embolcat en tots els termes sanitaris, en tots els termes de la residència, dependència que varen por obrir, tot això ha estat possible perquè la llei de dependència s'estava complint a nivell espanyol. El Partit Popular va deixar d'enviar recursos públics a les autonomies, a l'època del senyor Rajoy, per aplicar la llei de dependència. El govern Pedro Sánchez ha multiplicat per moltíssim i ens ha permès invertir, per exemple, en la residència de Formentera, igual que la inversió que ha augmentat un 254% el pressupost d'educació del Ministeri d'Educació a totes les comunitats autònomes. En altres ens ha permès mòduls en formació professional, invertir en noves escoles, com hem fet aquí a Silla de Formentera, i que crec que és una demostració molt clara, que sempre queden coses per fer, sempre queden coses per fer, sense cap tipus de dubte. Ara, només és garantia que se facin votar en aquells que, de veritat, quan anem a Madrid, lluitam per les Illes Balears.
Bé, al respecte d'això, a vegades pareix que els avenços a les Illes arriben sobretot quan es negocia amb Coalició Canària, per citar algun exemple, com en el cas de l'ampliació dels descomptes de residents.
No, precisament jo era presidenta del govern de les Illes Balears i és veritat, vaig fer pinya amb el govern canari i també sempre amb el govern Ceutí i el govern de Melilla perquè han fet pinya durant aquests anys i jo era la presidenta del govern de les Illes Balears que me'n vaig anar al Ministeri de Foment i que me'n vaig anar abans amb el senyor Montoro i que no se va aconseguir amb el senyor Montoro posaré un pressupost però sense partida pressupostària. Qui ho va desbloquejar va ser el govern socialista de Pedro Sánchez, que va posar recursos per fer efectiu el descompte del 75% de residents. I jo estic molt orgullosa d'haver estat la presidenta de les Illes Balears que han aconseguit que això no només estigui un pressupost general de l'Estat, sinó que estigui en el règim especial de les Illes Balears. Això ja està en llei estatal i, per tant, està garantit aquest 75% de descompte gràcies al govern progressista de les Illes Balears i al govern progressista d'Espanya.
Abans xerràvem d'això. Què els diria als afectats per la delimitació costanera de Formentera?
Jo els diria una cosa molt clara, que no se deixin enganyar per les mentides del Partit Popular. La senyora Proens va venir aquí en campanya electoral autonòmica a dir que faria una llei autonòmica per fer un deslinde específic a Formentera. Ara tenen a les mans el govern de les Illes Balears i el senyor Córdoba, el govern del Consell Insular de Formentera. Convé que deixin d'enganar els formenterers i les formenterenques, perquè saben perfectament que això no és possible, que això el Tribunal Constitucional li va aturar en el senyor Rajoy, saben perfectament que el reglament de l'any 2022 de la modificació que ha fet el govern de Teresa Rivera i de Pedro Sánchez no afecta per res en el deslinde de Silla de Formentera, ja basta d'enganar la gent i de fer-li por precisament en aquesta història de la mentida compulsiva que està fent el Partit Popular per intentar arrepinyar quatre vots, ja basta de donar falses esperances de coses que no són certes, i el que crec que sí que s'hauria de definir, tant el senyor Córdoba com la senyora Proens, és que nosaltres hem aconseguit una transferència de costes, que jo ja vaig anunciar públicament, i varen començar a reunir els consells insulars, que traslladaríem la competència de costes per donar les llicències de xivius, de les hamaques, de tot el que se pot fer des de la proximitat, fer-ho de a través del Consell Insular de Formentera, a veure si descentralitzen o no descentralitzen, que això està en mans, efectivament, ara del govern de les Illes Balears i decidir si el Consell de Formentera ho pot fer o no ho pot fer. Jo el que no faré mai és enganar a la gent, de cap manera, i crec que el que ha fet el Partit Popular aquí, en sort formenteres i formenteres, és una altra vergonya democràtica.
Escolti'm, una de les problemàtiques que vivim de forma més intensa a tot l'Estat, però especialment en aquesta comunitat i especialment a la nostra illa, la manca d'accés a l'habitatge. Com creuen que es pot abordar aquest assumpte?
Vito, s'ha de seguir fent la política que estàvem fent i aplicar la llei estatal d'habitatge. Clar, els que ara mos governen en aquesta comunitat autònoma no creuen en la política d'habitatge públic. No hi creuen. De les primeres decisions que han pres és una promoció d'habitatge que teníem a Palma, la de Son Busquets, i haver-li la part d'habitatge públic per posar habitatge lliure i habitatge a preu tassat. Aquestes són les realitats. Per tant, jo, sobretot perquè som molt conscient del repte de l'habitatge, demanes vot diumenge pel Partit Socialista, perquè som els únics que han fet una llei d'habitatge que aquí, a Silla de Formentera, han crescut un 121% més en habitatge públic durant el govern socialista, perquè hem invertit aquí, perquè el Consell de Formentera, presidit per Ana Juan, mos ha cedit sol per poder fer habitatge públic, que és el que ha de fer ara el senyor Córdoba, cedir sol perquè se faci habitatge públic pels formenterers i per les formentereres. Hem multiplicat per 9 les ajudes en el lloguer de l'habitatge també a molts de ciutadans de Silla de Formentera, i és necessari aplicar una llei estatal que permet mos dona competències a la comunitat autònoma per poder equilibrar els preus lliures de mercat. Ara, el que ha anunciat el nou govern de les Illes Balears, desgraciadament ho dic i amb molt de dolor, ha estat modificar la llei d'habitatge per llevar el plantejament que nosaltres fem d'expropiar sol a les entitats financeres, en els grans promotors i en els fons voltor que tenen sol vacant i sol buit. Per tant, aquells que estan fent tot això i aquells que estan dient, a més, que calen més places turístiques, que cal seguir creixent en tot això i que, per tant, això vol dir que significam tenir més habitatge, són els que no mos convé votar si volen resoldre el problema de l'habitatge. Ho dic clarament i, efectivament, és un dels reptes que tenim com a societat i hem de seguir avançant amb aquestes polítiques i crec que la garantia és aplicar les lleis d'habitatges estatal i la de la comunitat autònoma que nosaltres vàrem deixar.
Respecte a temes que poden portar al Congrés dels Diputats, el desplegament de l'Estat a la nostra illa, ens referim concretament a l'apartat marí. Ens crida l'atenció que en una de les zones amb més trànsit marítim de la Mediterrània hi hagi impunitat en el parc natural. Venedors ambulants en barca, iots de luxe amb música tot drap o fondejant en zones de bany. Falta Guàrdia Civil de la mà. No és que ho deim naltros, ho diuen totes les persones que estan vinculades al sector nàutic a Formentera. Com ho veu, això? És possible reclamar això, posar solució a aquest, a vegades, descontrol?
Efectivament, se necessita més forces i cossos de seguretat de l'Estat i aquesta és una de les coses que nosaltres lluitarem en el Congrés de Diputats i lluitarem amb el govern elegit de dia 23 de juliol. Jo, com a presidenta de les Illes Balears, sempre he estat de vores cossos de funcionari de l'Estat, demanant-li i ajudant-los a reclamar no només més salaris, sinó millors condicions per poder venir aquí a fer feina a la nostra comunitat autònoma. Però he de recordar que el govern de Mariano Rajoy va eliminar 13.000 places a nivell estatal de Guàrdia Civil i Policia Nacional. En Pedro Sánchez han crescut en 15.000 les places de Guàrdia Civil i Policia Nacional a tot l'estat espanyol. I no només això, sinó que s'ha augmentat el seu salari entre un 8,5% i un 9% cada any. I que, per tant, ara tenen millors salaris. I és vera que necessitem avançar en tots els temes de l'insularitat, en temes de la compensació i en temes de com poden garantir l'habitatge. Ara bé, jo repeteix, els qui han eliminat sempre funcionaris de l'estat i d'aquesta comunitat autònoma, perquè ho sabem perfectament el que passa quan governa la dreta, que despedeixen funcionaris públics i que retallen en drets i en llibertats, ha estat el Partit Popular i qui hem millorat les condicions laborals de metges, de professors, de forces i cossos de seguretat de l'Estat, de l'administració autonòmica, som els governs progressistes, els governs presidits pel Partit Socialista. Aquesta és una realitat objectiva. Per tant, hem de seguir avançant en que lo públic avanci. Sí, i això només es garantia votant en el PSOE.
Deixi'm que aprofiti aquesta ja tram final de l'entrevista amb Francina Armengol, la cap de llista del Partit Socialista en aquestes eleccions del diumenge al Congrés dels Diputats, per també fer una mica de retrospectiva. No? Què ha passat a les eleccions de maig? Els resultats de l'esquerra no han estat bons, ni de bon tros. Quina autocrítica en feu? En què s'ha fallat?
A veure, nosaltres, jo ho he explicat en diferents ocasions d'ençà a dia 28 de maig, nosaltres estem ara en un procés de campanya electoral, com poden entendre perfectament. Se tracta de que dia 23 de juliol posen peu contra paret perquè aquestes polítiques involucionistes no puguin afectar més en els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i, òbviament, faran les reflexions i el debat que, intern que hem de fer com a Partit Socialista, dic, a partir del mes de setembre, que crec que és lo lògic, i que podrà programar una oposició que serà valenta, que serà contundent i que serà dura per poder tornar a governar d'aquí 4 anys. Repetir que el Partit Socialista ha augmentat de vots respecte a les passades eleccions autonòmiques. Aquesta és una realitat més que objectiva i que, per tant, ha tingut un resultat electoral el millor de la nostra història democràtica, però que no ha estat suficient. Altres forces polítiques d'esquerra s'han enfonsat i ha hagut una pujada molt forta de la dreta i l'extrema dreta que no té a veure només en clau balear, ni en clau local, ni en clau insular, sinó que és un fenomen que ha succeït a tot Espanya i que, per tant, necessita una anàlisi molt més global que té a veure amb molt de lo que parlàvem en el principi d'aquesta entrevista, però que tenen temps d'analitzar i de poder prendre les mesures i les decisions oportunes. Imagino que, com nosaltres, tots els partits d'esquerra que han conformat part de les eleccions d'esquerra i no tant d'esquerra, el PI i Ciutadans també han desaparegut, i per tant tot això serà analitzat i supos que tingut en compte per part de totes les formacions polítiques. Ara, en aquest moment, el Partit Socialista està volcat, com deia, en guanyar les eleccions de dia 23 de juliol, perquè dia 23 de juliol no són unes eleccions qualsevol.
Deixi'm però que li pregunti sobre una de les mesures més recents del govern de Marga Pruens. Han llevat l'impost de successions i també rebaixa alguns tributs patrimonials. Ara, a les Balears és on és més fàcil o més barat heretar. Què n'opina d'aquesta primera mesura?
Bé, primer de tot, aquest decret llei, que han de garantir una certa urgència jurídica, no està garantit més que per una urgència electoral. Per tant, la mesura la prenen ahir en plena campanya electoral, a 3 dies d'unes eleccions, perquè veuen perillar el govern d'Espanya, perquè el senyor Feijó se dedica a dir mentides, que l'han trobat en sa mentida, i tenen por, i tenen pànic, i utilitzen ses institucions per fer campanyes electorals del Partit Popular. Què tenc a dir d'aquest plantejament de l'impost de successions? Que tornen a mentir a sa gent. Perquè diuen, no, això és perquè sa gent de classe mitjana, de classe de treballadora, que vol heretar una casa, pues, tingui un benefici fiscal. Bé, idò, només... pots fer la sanció en els de menys de 700.000 euros, perquè crec que han d'explicar a la gent que en aquells que no heredaran res perquè no tenen herències, en aquells no els afecta per res. Per tant, la senyora Provenç no pren cap mesura per una part molt important de la nostra població, que és que si ho fan perquè la inflació està, perquè la cistella de la compra, per la inflació i tot això, doncs en aquests, que són els que més ho necessiten, no els ajuden per res. Per tant, en aquests, com bé que voten el PSOE, perquè el PP no els pensa ajudar per res. En els que són una classe treballadora, una classe mitjana, que pot heretar una casa i tal, aquests estaven accentuats un 99%, o sigui, només se pagava un 1% d'impost de transmissió en patrimonials fins a 700.000 euros. Aquesta és la realitat de la nostra comunitat autònoma. Per tant, en aquests els hi condones gairebé res. Allà on recaptàvem en aquesta comunitat autònoma de forma important és perquè era progressiu l'impost de successions i es heretava més d'un milió, pagàvem més, un 11%, i es heretava més de 3 milions d'euros, un 20%. I a tots aquests els hi regala. A tots aquests, i això són 124 milions d'euros a l'any, cada any, per govern de les Illes Balears. El que ens han d'explicar ara és amb aquest forat que hi haurà en el pressupost del 23 que retallaran. Perquè l'altre dia vaig sentir dir el senyor Aznar, que és el que diu la veritat del Partit Popular, el vaig sentir dir, ara tiene que venir tiempos de austeridad, aunque signifique ajustes para algunos. Ja sabem quins són els ajustes, i ja sabem per quin algunos són. Per tant, tots aquests algunos, convé que dia 23 de juliol no quedem a casa nostra. Convé que anem a votar i defensar els nostres drets.
Francina Armengol, que ha estat aquí a Formentera, doncs participant en una taula informativa a peu de carrer, també en una trobada amb militants i simpatitzants del PSOE, i també una trobada, per cert, amb Espai Dones, l'organització feminista de la nostra illa, i també doncs, a l'illa vecina, trobades amb sindicats, amb PIMEF i també un míting. Moltíssimes gràcies per encabir l'entrevista amb Ràdio Illa. Moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies, un plaer enorme.